Doncs avui s'estrena La Influència, i aquesta influència ha arribat fins a Catalunya Ràdio de la mà del seu director, el Denis Rovira. Aquí doncs, donem la benvinguda, com sempre, a la Finestra Indiscreta. Moltíssimes gràcies per estar aquí.
Moltíssimes gràcies a tu i al programa per haver-me convidat.
Mira, ara fa uns dies, quan va morir el Chicho Ibáñez Serrador, em va donar per repassar les cosetes que havia fet i tal, no? I va dir La Residència, que jo no l'havia vist mai, realment valorava allò de que se'n diu un bon escenari, no? Un escenari que sigui palpable, que serveixi perquè els personatges flueixin. Vaja, era, suposo, que una de les prioritats de la teva pel·lícula, no?
La pel·lícula, a veure, succeeix en un poble, està rodat a Astúries, a Luarca, part d'ella, i després a Madrid, i bueno, és la història, una història contemporània. Bàsicament ens centrem en l'escenari d'una casa, no? Una casa, però no és una pel·lícula de casa encantada, sinó que és una pel·lícula d'una família i l'intent d'una matriarca de destrucció d'aquesta família. Clar, la casa, el que és el l'hogar d'aquestes noies que van viure allà, que ara són adultes, les germanes Alicia i Sara, òbviament és un escenari molt important de la pel·lícula, no?
Llegint Stephen King, a mi una de les històries que més por m'ha fet, curiosament, ha estat una història curta, que es diu Abuela, que és bàsicament una nena cuidant a la seva àvia malalta. I em va posar els pèls de punta, no? I pensant en el plantejament de la teva pel·lícula, realment és una idea molt senzilla però molt poderosa, la d'una persona gran en coma que està totes les hores ficada en un llit i que, clar, no sabem moltes hores què està passant en aquella habitació, perquè òbviament no pot haver-hi sempre gent, no?, pendent d'ella.
Sí, no, a veure, la matriarca de la pel·lícula, Victoria, que òbviament la pel·lícula està basada en una novel·la de Ramsey Campbell, ella interpreta Emma Suárez el paper de la gran antagonista de la novel·la, no?, que és Queenie, que és un personatge icònic de la literatura fantàstica i de terror anglesa, no? En aquest cas, jo vaig decidir voluntàriament, amb el guionista també Michel Gaztambide i Daniel Rissec, mantindre-la viva, connectada a una màquina, com dius, en coma, no? Necessita una sèrie de ser atesa, no?, de cuidados, i òbviament, però és la gran protagonista en presència i en absència de la pel·lícula, no? Jo crec que el terror de La Influència té gran part de potència, diguéssim, quan no es veuen les coses, no? O sigui, crec que tractem molt el terror de forma psicològica, allò que tu t'imagines, què està passant en aquella habitació quan no hi ha ningú, no? Perquè realment la influència que exerceix ella des del llit toca cada un dels personatges, i sigui no hi sigui en escena, no? O sigui, tot es va manipulant, tota la història, diguéssim, va agafant camins més foscos i més esgarrifosos, diguéssim, perquè hi ha una influència d'aquest personatge, no? I sigui no hi sigui en escena, no?
Alien, abans de que es llevin els protagonistes, que comencen tots dormits, la càmera fa un recorregut per la nau i ja són uns moments que et posen molt tens, no? Realment, en aquesta pel·lícula hi ha molts moments que estàs movent la càmera només per la casa, ara una porta potser es tanca, a vegades per trobar a un protagonista estirat a una de les habitacions. Vaja, com pensaves quin era el moment, diguéssim, d'agafar la càmera i jugar una mica amb aquest espai?
Jo crec que la càmera, la pel·lícula, té un rol, diguéssim, protagonista, de tant en tant, però no volia tampoc que fos massa artificiosa, no? O sigui, de fet, el fet de recórrer passadissos, que amb el cine de David Lynch ja existeix molt, no? Tipus Carretera Perdida, que a mi és una de les pel·lícules que més m'agraden d'ell. Aquests escenaris buits, foscos, on la càmera va entrant, els personatges s'adentren a la foscor, crec que recrea això, estats d'ànim, no? És tot allò que no podem veure, més enllà del que l'ull humà veu en la pantalla, no? Part de la fantasia, d'aquests terrors inventats que estem, no?, que el terror provoca en el cinema, no? I a mi m'encanta, no? La càmera, a veure, va seguint els personatges i òbviament juga un rol protagonista quan marxem del present per anar al passat, no? O sigui, d'alguna manera estem jugant amb aquests dos mons, present-passat, i els anem ajuntant, no? Perquè el passat té tanta importància com el que està succeint ara, no? Perquè torna, aflora tot.
Aquest paral·lelisme de històries que parlaves, del passat i del present, bé, mostren una, per exemple, una Emma Suárez, que diguéssim que és l'actriu que viu en els dos moments, com la veiem passar diferents fases a nivell de personalitat, a nivell de transformació física, també. En aquest sentit, crec que sorprendrà a molta gent veure Emma Suárez amb un registre tan diferent.
Va ser potser dels personatges que van fer el càsting el més complicat, perquè primer hi ha tot un disseny i òbviament hi ha un envelliment, no? Jo no podia agafar una actriu que fos massa gran a nivell d'edat perquè no hagués aguantat físicament el rodatge tampoc. O sigui, ella està gran part de la pel·lícula en un llit, però amb molt de maquillatge al damunt, en el sentit que està molt, molt, molt caracteritzada amb prostètics i per recrear tot aquest una mica l'enfermetat i la bellesa, no? El tema de la por a la mort és molt present en la pel·lícula i volia representar-ho amb aquesta figura d'algú que ha estat molt poderós a nivell físic, no? De tot el que feia en el passat, com controlava les seves filles, i ara en un estat gairebé inoperant, o sigui, en un llit morint-se, no? Bàsicament. Però tot i així, exercint un poder encara més fort del que estem veient en els flashbacks, no? O sigui, en el present és encara més poderosa. I això és el que li va agradar a l'Emma, que no havia fet mai un paper protagonista de terror com el que està fent en la influència, i hi havia un canvi molt, molt, molt brusc, no? entre el que havia fet i això.
Precisament estava cotillejant el teu Twitter, no? Per veure una miqueta el que deies i tal, veia una felicitació del Coldo Serra, que per cert sí. és l'estimem molt al programa perquè és un tio encantador i que parlava d'això, no? De com la gent gaudiria i com hauria gaudit Emma Suárez. O sigui, té molta lògica que ho digui ell, que amb 70 Bin Ladens, per exemple, amb la Natalie Poza, va fer una transformació també espectacular. I en aquest sentit, el que et volia preguntar és una miqueta, per això que estàs parlant ara, no? de llançar-te una miqueta, és a dir, es pot fer una pel·lícula superacadèmica, tal. Jo crec que és més divertit a vegades provar coses, encara que potser no surtin del tot rodones, no? Sembla que en aquesta pel·lícula hi ha coses molt boges, també.
Suposo. Molt boges, sí, totalment. A veure, hem fet dos passes en públic, no? També l'ha vist la premsa, els crítics, hi ha de tot, hi ha gent que opina de tot. Jo crec que he fet una pel·lícula, primer que porto tants anys intentant fer aquesta pel·lícula, i ja quan un cop la portes a terme, no tinc res a perdre, en el sentit de que m'agrada el terror, sóc fan del terror, he fet una pel·lícula pels fans i per la gent que vulgui anar a passar una mala estona, no?, amb una bona història, amb uns personatges, i que sí, desencadena amb una bogeria, amb un moment de catarsi absoluta. Si bé comença, no?, tocant de peus a terra, amb una història entre personatges, relacions entre ells, no?, passats foscos i relacions, complicades, familiars, en el qual, bueno, molta gent s'hi sentirà identificada. Un cop hi ha aquest vincle amb els personatges, la pel·lícula agafa un caire molt més visceral, a vegades un terror més directe, no? A mi m'agrada molt Sam Raimi, no?, per exemple, o Evil Dead, pel·lícules on hi ha terror, hi ha moments d'humor.
Arrastrame a l'infierno.
Arrastrame a l'infierno és boníssima.
Sí, sí.
Sí, que té aquest món on tu també te'n pots enriure una mica de tot això, no? En el sentit de que és descarada. La pel·lícula jo crec que té moments, doncs, descarats, de dir, anem de front a tocar el gènere perquè ens agrada.
No, i el que m'agrada és que ho diguis, perquè realment hi ha moments que rius, no?, i dius, hòstia, però si ets conscient, clar, això és el bo.
Sí, home, ara no farem spoilers, tu ja l'has vist.
No, clar.
Evidentment hi ha moments que estan buscats i l'espectador reacciona d'una manera o d'una altra, perquè van fer el passe al fenomen, per exemple, amb molts fans del Festival de Sitges i altre tipus de gent convidada. Clar, hi havia un públic molt heterogeni, no?, i que li agrada molt tipus de cinema, inclús hi ha gent que no li agrada el terror, hi ha gent que ho passa molt malament amb la pel·lícula, d'altres s'ho passen pipa perquè veuen, no?, els moments més bèsties, diguéssim, i ho gaudeixen i aplaudeixen. I... Bueno, el terror té això, almenys arriba.
No sé si a nivell genètic / biològic també t'has estudiat el tema d'això, però és veritat que moltes vegades sents, no?, que a vegades certes parts de la nostra cosa o de la nostra personalitat tendeixen a saltar-se una generació, saps què et vull dir? O sigui,
sí.
La transmissió aquesta d'àvia
sí.
A neta, diguéssim, no? I clar, la pel·lícula també juga molt amb això, a vegades hi ha una connexió més gran que amb els propis pares.
Sí, totalment. O sigui, a veure, tot és un pla mestre, no?, de la Victòria. Això no m'ho he inventat jo, està en el llibre. Vull dir, la sinopsis del llibre ho diu clarament i és la premissa. És una nena que es veu abocada de forma gairebé malaltissa en una nova situació per culpa de l'àvia, no? O sigui, d'alguna manera, per què ho fa i com ho fa, quin és el modus operandi d'aquest personatge interpretat per Emma Suárez, terrorífic, doncs això es descobreix a la pel·lícula, però sí que és cert que remet una mica... Parlem de l'influx d'aquests que tots sentim a vegades, no?, de certs familiars, de persones que tenen importància a la nostra vida, que exerceixen poder sobre nosaltres i nosaltres alhora amb els nostres fills, etc. No? O sigui, hi ha com una transmissió ja no només genètica, crec, sinó d'educació, del que dius, de com fas les coses, no? Que tots estem influïts per això. I d'alguna manera, fer una analogia en el terror, vull dir, ens podem sentir com gairebé posseïts, que no som, controlem el que som realment fent coses que no voldríem fer. I a mi em passa a vegades amb la meva família, el meu pare, que me l'estimo molt, però sí que és cert que a vegades fem coses que això, per què ho faig, no? M'agradaria no fer-ho. O sigui, és com que perdem el control del nostre propi organisme o ment, no? Que si vols. Una mica basat en això a nivell psicològic i a nivell genètic, també, té la base d'aquesta història. A partir d'aquí, òbviament, està tot pujat de to en el sentit que és una pel·lícula, ja et dic, de terror, que hi ha una sèrie de cànons i hi ha un joc que s'estableix amb l'espectador, no? I la promesa de que ho passarà malament, hi ha moments terrorífics i bueno, a partir d'una base realista m'agradaria interpretar que és més o menys realista, no?
Denis, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies a tu, un plaer parlar de cinema, de terror, que tant ens agrada, i de la influència.
Molta sort amb l'estrena.
Gràcies.